Radio Estel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal?
Molt bé, molt com contenta. Estàs? Amb ganes, amb il·lusió, com
sí?
sempre.
Sí, amb sí, il·lusió,
sí,
que deia
sí.
que...
Sí, home, tota.
Sempre.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta, tenim una segona part avui.
Correcte, segona part. Ui, és que m'agraden. Els capítols en dues parts és com que, ai, me motiven.
Són interessants, perquè normalment sí. ho deixem en un punt...
Sí, allà, cliffhanger de... A tope.
Per si no ens van poder escoltar algun oient sí. la setmana passada...
Mm-hmm. Doncs sí, us porto una peça clau sí. del bel canto, del ja estimadíssim per aquest programa Gaetano Donizetti, amb libretto de Felice Romani i estrenada amb grandíssim èxit a Milà, l'any 1830.
Fixa't.
Mira, està considerada l'obra que va catapultar el compositor a la fama internacional.
Poca broma, eh?
Cuidado. Que ara Donizetti no... Sí, claro, para todos, pero es que en su momento le costó.
L'amic Doni.
Exacte. El Doni, m'agrada molt l'amic Doni. I què tenim? Doncs tenim una peça delicada, vibrant, un repte pels cantants espectacular, i a part de tot això, tracta un tema que a mi em flipa i em flipa fort. I aquest tema són les darreres hores de vida d'Anna Bolena. Així que avui, Anna Bolena, capítol 2. I just abans de fer-vos el en capítulos anteriores,
ara,
escoltem una mica de música per posar-nos en solfa.
Vinga, va, antecedents.
Vinga, com us comentava, aquesta obra ens narra el que dèiem, els darrers moments de la que va ser la primera reina decapitada de la història. I com que a mi això del drama històric em super mega ultra flipa, perquè saps què passa? Que la realitat sempre supera la ficció.
Sempre.
Esto es así.
És un clàssic.
I per això em flipa.
Sí,
les històries
sí.
reals em flipa. Doncs us poso una mica...
Reals i reials.
Correcte. Bona. Mira, Joan.
No comencem bé.
Sí. Vinga, posem-nos una mica al dia sobre obra i milagros de la corona anglesa en aquesta època. Mm. D'acord? Tenim a Enric VIII. Lo odiamos fuerte
sí.
en este canal. Bien. Ell està fart de la seva primera esposa, que era Catalina d'Aragó, perquè una ja està gran i dues no li dona cap fill baró. Així que s'encapritxa de la nostra prota, que és una dama de companyia de la reina. Però alerta, perquè no és una dama convencional. No. La formació excepcional que Anna havia rebut a les Corts Europees l'han convertit en una dona il·lustrada, intel·ligent, divertida i alerta amb coneixements sobre política, religió, estratègia militar, economia i arts.
Compte, coses reservades a homes en aquella època, evidentment.
Absolutament. Era lo más de lo más. Era una cosa que era ver para creer. I què passa? Que Anna, com ja havia vist que Enric VIII havia convertit a la seva germana Maria Bolena en amant,
sí.
bàsicament es resistia amb totes les seves forces als encants del rei.
Sí.
Però aviam, que ja hem quedat que tampoc és que tingués masses encants fora de la corona.
No.
Estem parlant, per aquells que no ens van escoltar,
sí.
d'un machirulo megalòman amb una estola de pieles desproporcionada.
Sí, allà hi van bastants animalons.
No hi ha espalda que aguanti. És un complejo de... En fi, sigamos. Però què passa? Que aquesta resistència provoca encara més el desig del rei. Així que ell demana la nul·litat del seu matrimoni amb Catalina al papa per tal de convertir a l'Anna en la nova reina.
Mm.
Però, sorpresa, el papa s'hi nega.
Ep.
Perquè, clar, enemistar-se ara mateix amb tot Espanya en aquell moment no li anava gaire bé, que diguem.
No.
I dius, ara, enemistar-me amb tot el regne d'Aragó per un picor genital del rei, doncs no seria la cosa.
Correcte.
Així que Enric VIII aprofita per sumar-se a la reforma protestant. Així que ni corto ni perezoso decideix desvincular-se del catolicisme, del papa, de Roma i fundar la religió anglicana de la qual, alerta la megalomania, es va proclamar ell mateix jefe suprem.
Apa, aquí.
Així que ho tenim així. Religió nova, instaurada, exesposa, desterrada i Anna Bolena coronada. I a qui no li agradi, a la foguera.
Saps jo? Perquè aquesta cançó, o aquest tema, o aquesta àrea, ja ens diu moltes coses. Li he tres coses diferents amb una peça, eh?
Bueno, està bé.
Come innocente giovane.
Sí.
Jo crec que ens diu bastantes coses.
Sí, però luego la vida, coses. Sí. Aquí inocente no hay nadie. En esta historia, no. Bueno, algun jove sí que hi ha, però inocente. No, déjalo. Bueno, aquests dos estan casats i, d'entrada, com dèiem, el matrimoni va bé.
Sí.
De seguida tenen una filla i Anna té una veu bastant influent en les decisions de la reforma religiosa i també en assumptes de geoestratègia. Però què passa? Que això de que aquesta senyora tingui una veu influent, doncs el testosterònic sèquit de consellers i mandamases d'Enric VIII diríem que els hi dona una grima espantosa. Una dona dient coses no pot ser.
No, fatal.
On acabarem, On anirem a parar?
Apartar-la.
Por favor. I passa també una segona cosa. I és que Enric el que realment necessita de la seva esposa no són consells o una veu influent.
Clar.
No. Siguem realistes. L'únic que Enric necessita és un fill baró per garantir la continuïtat de la corona.
I havia tingut filla.
Filla. I a més, Anna es torna a quedar embarassada fins a dues vegades, però pateix dos avortaments.
Ai.
Ara ho has dit. Ai, la cosa es posa fea. Per què? Perquè un cop més la història es repeteix. Una, no hi ha una descendència òptima, i la segona, que l'esposa comença ja a molestar.
Clar.
I què fa Enric? Buscar-se una altra.
Ai.
Perquè la història es repeteix. I on se la busca? Doncs, com no, una vegada més, amb una dama de companyia de la reina. En aquest cas, es tracta de la dama Jane Seymour. I en aquest emocionant punt, on entra la tercera en discòrdia, la quarta en realitat, és on ens havíem quedat. Així que, música, posa'm música.
Ens havíem quedat aquí, però la història continua.
Correcte. Parlem una mica de la Jane Seymour, aquesta nova conquesta del rei. Perquè a les ficcions, per allò de que la història han explicat sempre els legitimats per fer-ho en aquell moment, en aquesta Jane se la descriu, com una... el milagro de la mujer y la femeneidad. Què volia dir tot això? Doncs que era una dama sumisa, virginal, casta, obedient, la viva imatge de la feminitat, la bondat i l'amor. Doncs oblida tant.
No,
això és el que van escriure aquella gent per treure's a la Bolena de sobre.
Res.
No, home, aviam. Aquesta senyora, de tonta i d'enamorada, ja et dic jo ara que no tenia ni un pèl. Per què? Doncs ella, seguint l'exemple de la seva predecessora, va ser molt clara amb el rei. Diamantes ni hablar. Nanai de la estola.
Res.
No. Querido Enrique, si me quieres a mí, haurá de ser casanta.
Home.
Clar. Sí, casta, enamorada, virginal. No, una porra. Nada. Clar. Ella volia convertir-se en reina i envilar a la Bolena a fer punyetes.
Ara.
Que jo no veo aquí la castedat, la bondat i l'amor.
No, ni a gaire.
No, jo no lo veo.
No, ni gaire.
No. Aleshores, què passa? Doncs que en aquest punt hem de tenir una cosa molt present. El poble ja estava bastant en contra de tot el merder que havia organitzat el rei desterrant una reina legítima.
Sí.
Sobretot, evidentment, els partidaris del catolicisme. Clar, perquè veien en Catalina d'Aragó la màrtir de la seva causa catòlica. Clar. Per altra banda, evidentment, tota aquesta reforma protestant estava aixecant ampolles en una molt àmplia part de la població. I ja, per últim, la situació a nivell internacional estava tensa, delicada, xunga.
Sí, a molts nivells.
A molts nivells. O sea, cuando se acerca algo chungo,
es nota. Sí. Ai, que m'ho veig venir.
Clar, amb lo qual, aquest cop, el rei ja no podia separar-se només per su estola gorda. No entra això. Perquè, clar, ja havia portat el seu poble al límit de la paciència. I ja s'olorava que una revolta estaria més que justificada.
I perquè... això no agrada, corona.
Home, no, perquè ja sabem que les revoltes allà acabaven con el rei muerto.
Ara.
I el rei muerto, rei puesto.
Correcte.
Aleshores diu, bueno, què fem aquí? Doncs res. Ell i la seva colla testosterònica decideixen difamar a la Bolena a xolón.
Ai,
i alerta Joan, perquè no tiene desperdicio. El no. primer que fan és acusar-la de bruixeria. I en segon lloc, d'adulteri. I ho fan a lo grandíssimo. Primer, el rei assegura que no s'havia casat voluntàriament. No. Que havia estat víctima d'un encanteri d'Anna Bolena. I que per això, i només per això, es va casar amb ella. Perquè l'havia embruixat, evidentment. I després, el pobre home, el pobre noi, fruit d'aquesta maledicció, va ser la víctima dels enganys de la Bolena. Perquè l'acusen d'haver mantingut relacions amb el seu expromès, amb el Henry Percy. Sí, també l'acusen d'haver tingut més relacions amb els seus criats i per si tot això fora poc, diuen que ha comès incest amb el seu germà.
No, home, no, lleig.
I ja per assegurar el tiro també con un músico que passava por ahí, con ese también.
Ah, mira.
Ese también, todos.
Vinga.
Con todos, eh?
Val,
així
val,
que
val,
vamos,
val.
La van acusar del paquete completo. Bruixeria, fornici i incest. I tot això, evident, sumat, era alta traïció. I l'alta traïció és pena de mort.
Escolta, Maria, de tot això, què?
Doncs mira, Joan, la veritat és que mai sabrem si alguna d'aquestes acusacions tenia alguna part de veritat. Si m'ho preguntes a mi personalment,
sí.
per mi no té massa pinta.
No, eh?
No, perquè pensa que la pobra Anna ja en tenia més que prou en intentar, una, conservar la dignitat.
Sí.
Dues, conservar la corona. Tres, procurar una descendència.
Ja,
clar, que, jo no sé si tenia esta mujer mucho tiempo para líos. Perquè, de fet, si t'hi fixes per les cròniques, ella procurava mantenir les millors relacions possibles a la cort. Ella volia ser reina
clar.
I continuar sent reina.
Uh-huh.
Fins i tot va intentar per tots els mitjans aconseguir la simpatia de la princesa Maria, la que era la filla de Catalina d'Aragó.
Sí, la primera esposa d'Enric VIII.
Clar, ella va dir, jo aquí buen rollo con todo el mundo, però que no, no hi va haver manera.
No es podia. Així no es pot.
No, perquè ja la tenien cremada. Perquè l'odi cap a ella ja estava servit de tots els fronts.
Sí.
I a més, quan Jane Seymour va entrar en tot això, és que ja no hi havia res a fer, ja estava.
Ai, la Bolena, a partir d'aleshores, com la tenim, pobreta?
Pues todo mal.
Todo mal,
todo
eh?
Mal. Clar, després d'aquestes acusacions, que com et dic eren gravíssimes,
sí.
perquè li van tirar tota la cavalleria per sobre la pobra dona,
sí.
doncs empresonen a l'Anna i la tanquen a la Torre de Londres a espera de judici.
Ai.
Sí. I és justament en aquest punt, això que estem escoltant, és aquesta condemna i aquest empresonament,
sí.
doncs és aquí on dona el tret de sortida aquesta perleta de Donizetti.
Vale.
Aquestes darreres hores de la Bolena.
Uh-huh.
Des de la sentència fins a la decapitació. I què passa? Doncs durant el temps que ella està allà tancada a la torre, a la cort estan recollint proves pel judici. I les proves aquestes són, bàsicament, alerta, cuidao, extreure confessions via tortura als seus suposats amants.
Ai, via tortura.
Sí, home, esclar, que no tendrien proves. Quines proves
no, clar,
vols?
Doncs
pues voy a torturar a la penya que confiesen.
I ja està.
Clar, i així tal qual. Home, clar, entre que t'empiecen a cortar extremidades i dir sí, que me l'he follado, dejadme.
I ja està.
Clar, què va passar? Doncs que han arribat al judici el cas estava dat i beneït, i tant ella com els suposats amant, que recordem incloien el propi germà, són condemnats a morir.
Et diré una cosa d'aquelles musicals que potser erro.
Vinga, va.
Però a vegades no.
Vinga,
per,
va.
Per obra i gràcia. Aquest... Txum, txum,
aha.
Txum. Sembla el pas del patíbul.
Home, és que...
De camí al patíbul.
És que tota l'obra gira entorn a aquesta cosa funesta.
Sí, eh?
Tot, en certa forma, et recorda que hi haurà una execució, tot
sí,
recorda
sí, sí,
a una
sí.
condemna. O sigui, hi ha una pesadesa en la música. És que Donizetti, que a més descriu fantàsticament clar aquestes coses. Vull dir, molt ben trobat. Estic mira, molt d'acord, molt d'acord. Doncs, justament, patíbuls d'execucions parlarem. Uh-huh. Perquè aquesta execució en concret, com totes en aquella època, per altra banda, es faria a la plaça del poble davant de tothom.
Tu iràs. Fer un privat no...
No s'estilava. No s'estilava. I més, menys alta traïció. Clar. Però aquí, per un cop... Això sona a sorna, però no, t'ho juro que no ho és.
Sí.
El Enric el Basuro va tenir un acte de benevolència cap a la que encara era la seva esposa. Perquè en comptes de condemnar-la a la foguera,
ai,
va ordenar que la decapitessin.
A mi de l'ell.
Sí, i a més... No, és, en realitat estava
no,
bé
no,
això.
No, sí, perquè si no triga la cosa, diguem-ne.
Clar, i a més, no només això, sinó que va fer venir un botxí francès per tallar-li el cap, un especialista, diguem.
Sí.
Perquè mira, per aquells que no estigueu massa posats sobre les execucions del segle XVI,
no,
vale, que hi ha gent que potser no està un poco en el medio.
Jo a vegades diguem... per les execucions,
sí,
saps que vaig estudiar història? Jo
sí,
per les execucions, quan era estudiant, perdia el cap.
Ai, aquí, gràcies, sí, Joan. Està bé, te voy a guillotinar. Bien, doncs com us deia, què passa? Que la foguera era terrorífica perquè era una mort lenta i dolorosíssima. I alerta, perquè la decapitació, si la feia algú poc destre, es podia convertir en una autèntica tortura. Vull dir que s'havien donat casos on el botxí estava tallant 5 i 6 i 7 vegades abans de no aconseguir el cop de gràcia.
Sisplau.
No, molt bèstia, era molt bèstia. Amb el qual sí, és d'agrair que Enric fes venir algú doncs, que ho fes ràpid i eficaç i així per sort va ser. D'un sol tall, ras, cabeza fuera.
Ens hem quedat sense bolena.
Així, sense cap, arriba doncs, al final de la nostra prota. Fixa't que diuen els cronistes que Anna Bolena va arribar a la plaça calmada, tranquil·la,
sí,
digna, i no ho diuen ni dos, eh? O sigui, totes les cròniques coincideixen.
Sí, eh?
I a més que les seves paraules, les darreres, van ser super serenes i a més de perdó i misericòrdia.
Patapam.
Buah, tio! Que després diuen, és que Anna Bolena era lo peor. Bueno, o no.
No, o no.
O no,
correcte,
te cuento. Així que la tia es veu que resava i, a més, perdonava a tots els que l'havien condemnat.
Ep, poca broma.
Fora. Esto es dignidad.
Ara.
Què passa? Vamos al cantó del Basuro. Vinga. Evidentment, pel que fa Enric, no va assistir a l'execució. I tan sols uns dies més tard es va casar amb Jane Seymour.
Dies, eh?
Dies.
Allò, va...
Tres dies.
Ara.
Tres dies.
Anem...
Van ser tres dies, a la porra.
Rapidet.
Rapidet. Van eliminar fins al més mínim rastre d'Anna Bolena a la cort. Van canviar la decoració, van retirar tot el que ell havia portat al palau i, vamos, no. Tot un desastre.
Mm-hmm.
La cosa és que Jane, a la fi, va complir el somni del rei de tenir un hereu legítim, però... Però, girito... Capricis del destí, el nen no va passar dels 15 anys.
Ai.
I fixa't com és la cosa, que qui seria reina d'Anglaterra fins al final dels seus dies seria Elizabeth, la filla de la Bolena.
Perdona, eh? I quina reina?
I quina reina, per aquests que no estigueu en solfa. La coneixem millor com Isabel I d'Anglaterra. I era aquella de la cara superblanca, els rínxols
sí,
pelrojos i els colls cervantinos, aquells excessius,
sí,
que després
sí,
s'inspiraria en el que te corta en la cabeza.
Ah, exacte.
Així que... Fíjate tu, Enric, com van les coses, com va la vida. I sí, mira, Enric encara va tenir tres esposes
més. Tres
més? Sí, però això ja és un tema per un altre programa.
I ara, si entrem en l'obra de Donizetti...
Correcte. Anem a analitzar una mica tot això que estem sentint.
Vinga.
Perquè la seva visió de tota aquesta escena és molt particular i, a més, a mi m'agrada perquè és molt, molt diferent de les ficcions de l'actualitat, tant les cinematogràfiques com les televisives.
Sí.
Perquè mentre la majoria de sèries i pel·lis presenten a la Bolena com una manipuladora d'ambició desmesurada i a Jane Seymour com una espècie de criatura angelical i absolutament enamorada, Donizetti s'escapa completament d'aquesta visió.
Vale.
Ja, sents el que estem sentint?
Sí.
Doncs és l'enfrontament entre aquestes dues. Aquí, per final, no hi ha nadie.
No.
Aquí no hi ha
pel poder.
Ara, exactament això és el que veu Donizetti. Veu dues dones fortes, decidides i amb una dosi molt igual tant d'ambició com d'ànsia de poder. Podríem dir que són dues ties barallant-se per la corona d'Anglaterra. Deja de estar, que aquí no hi ha amor ningú. Jo quiero la corona i tu te calles.
No estem parlant de Minanci.
Per res.
Estem parlant de la corona d'Anglaterra. Compte.
Hola, què tal? Així que, és el que et deia, es produeix un enfrontament directe dins de l'òpera entre aquestes dues dones. Mm-hmm. I fora de començar amb insults, de tonteries, de m'estàs quitando el novio, lo mío es amor, no, lo mío más. No. Com estem sentint, són dues veus femenines fortes, potents, on la corona me la quedo jo i tu te calles, no te vas a quedar tu. I s'acusen de... La teva ambició és desmedida, mira qui em fue a hablar. I fixa't que aquest s'ha convertit al final en un dels duos més potents del panorama operístic. Escoltem.
Oi, quina esbroncada!
Home, clar!
Sí, eh?
O sea, mi dama de compañía se está acostando con el rey.
Perdona.
Se quiere quedar con la corona. Mira, la corona, la corona mía, te cuento. Hombre, por favor,
ara.
Clar, i és un enfrontament guapo. I a més, és el que et deia, m'agrada perquè ho presenta de forma molt equidistant. Mm-hmm. I finalment, aquest duo, que és el que a mi més m'agrada d'aquesta versió, acaba posant el focus en l'autèntic culpable de tot plegat. Perquè Donizetti considera, igual que jo, que ni Bolena ni Seymour tenen la culpa,
no, eh?
Sinó el basuro de l'estola gigante. Ara. Clar. I fixa't que Donizetti fa una cosa molt graciosa, que és castigar-lo càrmicament, Enric VIII, perquè durant tota l'òpera surt superpoc.
Semblant,
és un personatge quasi secundari. I a més, quan surt, té una ària, doncs, et diria que bastant breu i poc lluïda. És que no s'importa, és mala gente.
Patapam.
Sí, és malaje.
Fora.
Sí, el rei, que canta un poc i que se vaya. Que no.
No ens importes en aquesta història.
No.
No ets interessant.
També hi ha una cosa bastant particular, que és que Donizetti tria deliberadament ometre la part de l'incest. Que aquí, la veritat, no sé si és una cosa que va fer ell per principis, en modo, mira, no me creo nada, esto es absurdo, que podria fer, o també podria ser per estalviar-se la censura per parlar aquest tipus de coses.
Bona.
Clar.
Podria.
I fins i tot podrien ser les dues. No ho he trobat especificat enlloc, però el cas és que ho omet. Què passa? A nivell estilístic i de ficció, la visió que té Donizetti d'aquesta Anna Bolena està absolutament guarnida d'amor romàntic. Perquè recordem que estem en ple apogeu del romanticisme.
Clar.
I clar, necessitem que existeixi amor, que existeixi anhel, patiment, dic patiment en un sentiment així com molt sentimental, que no tot sigui ambició i poder. Perquè recordem, romanticisme, l'amor és impossible, el patiment i l'amor són una part fonamental d'aquest amor i els protagonistes l'han de sentir, perquè si no estaríem fora de l'estil.
Tu diràs.
Així que Donizetti ens col·loca a tres personatges enamorats. I per suposat cap d'ells és Enric VIII. No, faltaria
clar, no,
mà,
no,
diràs,
no,
el senyor se calla.
Fora.
I qui són aquests enamorats? Doncs una és la pròpia Anna Bolena, que està enamorada... Bueno, perdona, tenim Anna Bolena, a Henry Percy i a Smeton, que és el músic aquell que passava per allà. Exacte.
Val, perquè no ho deien figuradament, eh?
No, existe. El que passa que Donizetti li dona molt de joc. A més, el fan un personatge transvestit, és una mezzosoprano vestida d'home, està molt bé. Quins tipus d'amor tenim? Per una banda, tenim l'amor de l'Anna, que no és cap al rei, sinó pel seu antic promès Henry Percy. Recordem, ha de ser impossible.
Clar.
Així que en aquests darrers moments de vida de la Bolena, està quasi en un deliri, doncs parla d'aquest gran i autèntic amor al qual va haver ella de renunciar pel seu excés d'ambició. I ella ho reconeix.
Fixa't.
Ella ho reconeix. I durant tota l'òpera ella es lamenta per haver perdut l'amor i, sobretot, l'oportunitat de ser feliç per culpa de la corona.
Fixa't.
I en el seu darrer alè, l'únic que fa és somiar en com hauria estat la vida al costat d'aquell amor autèntic, que més senzilla, és clar, però molt més dolça, per suposat. Thank you.
Escolta, aquí el canvia de música, eh?
Bueno, te pongo amor. I aquest, això és la Bolena, imaginant, és tot això que et dic.
Imagina't.
Imaginant-se que es casa amb en Henry Percy, no amb el rei, i que banco hagués estat. Potser
sí,
estaria
sí.
Amb el camp. Vull dir, no tindria corona, però tindria amor. I això és una visió molt xula de Donizetti. El segon enamorat que tenim és Henry Percy, evidentment. Però alerta, perquè en la vida real el cas de Percy és bastant fosquet. Perquè, tot i haver estat acusat... vull dir, ell va ser acusat d'haver mantingut relacions amb ella prèvia al matrimoni amb el rei.
Sí.
Vull dir que Bolena no havia arribat verge al matrimoni i això era molt greu.
Clar.
Però fixa't que no només no va ser executat Henry Percy...
Mira l'ell.
No, no, terrible. Si és que, sinó, va formar part del jurat que van condemnar a l'Anna Bolena
no m'ho puc creure.
A morir. Sí.
Home,
sí.
Lleig.
Sí, molt,
o
molt
lleig. Comprau.
No, no, fatal, horrorós. O sigui, per mi em sembla un espant. Però, com a Donizetti també li sembla un espant i hem de parlar d'amor, això ho omet.
Ah, vale?
Sí,
val,
sí,
val,
sí,
val,
sí,
fora,
sí. I encara amb una via molt més benèvola i conciliadora. Per què? Perquè en aquesta versió, Henry Percy el que és una víctima de tota la conspiració reial. Ell sempre ha estat absolutament enamorat d'Anna Bolena i és l'home que ha perdut l'amor de la seva vida en mans del rei, i no una vegada, sinó dues. Primer, amb un matrimoni, i després amb una condemna a mort.
Clar.
Amb la qual cosa el patiment d'aquest home és un turment
clar,
constant durant tota
l'òpera. Boig.
Clar, bueno, romanticisme, aquí
sí,
lo
sí,
tenemos.
Sí, sí, sí.
I, per últim, tenim Smenton,
ara.
Que és el músic que passava per allà,
clar.
El qual Donizetti li atorga un caràcter molt important. Per què? Doncs per poder parlar de l'amor en la seva versió més innocent, la més tendreta. La...
Escolta, i a sobre era músic.
Exacte.
Donizetti diu,
ara, efectivament.
Tira per aquí.
Exacte. Aleshores, aquest amor no té ambicions, no hi ha especulació darrere, només és un amor impossible, que tan important durant el romanticisme. I què passa? Doncs que Smenton simplement s'enamora perdudament de la Bolena. I a mi això em va semblar molt interessant, perquè tu pensa que a la cort la Bolena era lo más de lo más prèvia a tots aquests merders de difamació. Així que estic convençudíssima de que més d'un i més de dos es van enamorar de la Bolena.
Segur.
I van tractar de seduir-la.
Clar,
és que estic
home.
Convençuda. Però bueno, això, no sé, ja és altra òpera. Que
ara,
no,
esto
no,
no és
està.
Aquesta.
Però... davant de tot aquest intent de seducció d'Smenton, Bolena es resisteix 100%. Que sí, oi, em sento molt afalagada, però en la versió de Donizetti, Anna mai comet adulteri. Així que tant per Donizetti com per Maria Boronko la cosa està bastant clara. La Bolena ho dona tot per ser reina, sí. Fins i tot en el sentit més pejoratiu, sí. Però... ni adulteri, ni infidelitat, ni incest, i ja de bruixeria ni parlar-ne.
Res,
o sigui, esto no, esto...
cap.
Per Donizetti, res, i si m'ho preguntes a mi, tampoc. No ho sabrem mai.
Val.
No ho sabrem mai. I per últim, i esmentem-ho una vegada més, el que us deia. Amb totes les ficcions i fins i tot en les cròniques estan enfocades en l'enfrontament entre Anna i la seva maldat contraposada a la bondat de Jane Seymour. Però, per Donizetti, això no existeix des de la primera fins a l'última nota. Per què? Perquè Jane Seymour comet literalment els mateixos pecats que la seva predecessora. L'ambició per la corona i el fet de convertir-se en reina no la fan millor a la resta de conspiradors, i Donizetti ho deixa claríssim.
Fixa't.
Així que tot plegat és com... tota l'òpera és com un penediment col·lectiu constant, però aquesta reflexió, lamentablement, no altera el seu funest argument, i els amors que van i que venen no són redemptors per ningú. Todo el mundo muere. Copia ricua l'estrella
Ahir ara ho trobo alegre, això, però no mor jo.
És que aquí ella jura venjança.
Epa!
Clar, ella, després d'aquest deliri amorós, d'aquesta peça de bogeria tan típica del bel canto, cantar bonito.
Sí.
Vale, me van a matar, però mira que bonito te canto.
Ara.
Porque estoy un poco enajenada,
clar.
Ok? Recurs argumental, terrible. Resultat musical, impecable.
Excel·lent, sí.
Però quan tothom diu, Anna Bolena delira, ella diu, ¿sabes qué? I una porra! A la porra todo el mundo. Esto es un desastre, esto es una basura. Los que me habéis condenado ahora sois basura. Esto no puede ser.
Normal.
Así que me voy a ir yo a mi muerte con dignidad ahora y con rigor. Y eso arriba al final de l'òpera. És una tour de force per les sopranos que no tiene principio ni final. Sí. Perquè Donizetti la va composar per la gran diva d'aquell moment, que era, vamos, lo más de no más. Era la soprano Giuditta Pasta. I mira si allò va ser heavy metal, que aquesta partitura va caure en l'oblit durant pràcticament 100 anys.
Ep.
Perquè era tan difícil que el públic no connectava, perquè les sopranos no arribaven. Uh-huh. I no va ser fins que la nostra estimadíssima Maria Callas...
Home, podia ser una altra.
Ara recupera la partitura, ens dona a tots una lliçó magistral ara de com s'havia de cantar i la torna a col·locar dins del repertori habitual.
Però no, Maria, és ella?
Sí, sí, senyor.
Som-hi.
M'he equivocat, la Calas era la d'abans, la que t'ha agradat,
bueno,
la música. No, aquesta és la Netrebko, que si hi ha una buena
també,
heredera,
eh?
Pues ara aquí 50-50. La tenemos. Així que així s'acaba la nostra bolena. Us convido a tots a gaudir d'aquesta perla musical, ara, perquè tindreu revenja, tindreu passió, tindreu dolor, tindreu amor impossible i una partitura que és excepcional i espero que us agradi molt. I parlarem de més reines, perquè Donizetti les va explorar unes quantes.
Sí,
I a mi me flipa el drama històric, Joan.
Per cert,
sí,
vas explicar-la ja. Jo diria que ja ha passat per aquí, però un dia voldré comentar-la perquè jo sóc un gran amant d'aquesta òpera i arribarà al Liceu i l'altre dia ho vaig veure i només veure el lletrero s'enverissa la pell. I... arriba Turandot.
Bueno, és que saps que és la reposició, és la mateixa Turandot de la que jo vaig parlar, que em va causar un trauma.
Correcte.
És aquella mateixa, em vaig traumatitzar. Sí, l'hem de comentar.
La que fa directora escènica, precisament, Núria Espert.
Núria Espert, correcte. Bueno, a veure si ens conviden a anar, que seria Liceu perquè la poguéssim comentar.
Això fàcil, mira.
Estimat Liceu.
Queridíssimo Liceu.
Sí. Eh?
Ja alguna cosa farem.
Hem de fer alguna cosa, hem de poder recomanar.
Ara, Maria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel.